Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit el programa Pensa amb el Cap d'aquest dimarts, dia 27 d'abril. Avui volem dedicar el programa a parlar d'un estudi que determina que l'ecografia pulmonar presenta una major precisió que la radiografia toràcica per diagnosticar la pneumònia causada per la Covid-19. Els ho explicàvem l'altre dia en els informatius de Ràdio Balaguer i avui, com dèiem, en volem parlar en el programa Pensa amb el Cap d'aquest dimarts amb un dels autors d'aquest estudi, de fet, amb l'investigador principal de l'estudi, el doctor Xavier Martínez, del Cap de Balaguer, que ens acompanya, en aquest cas, a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, doctor, i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per comptar amb jo.
Només faltaria. És una veu importantíssima la del doctor Xavier Martínez, avui en aquest programa, el Pensa amb el Cap. Dèiem que volem parlar d'aquest estudi, doctor, investigadores i investigadors de l'Atenció Primària de Lleida, la Universitat de Lleida i l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol han publicat recentment un estudi que determina que l'ecografia pulmonar, com dèiem, presenta una major precisió que la radiografia toràcica per diagnosticar la pneumònia causada per la Covid-19. La primera pregunta, doctor, què diu exactament aquest estudi, a banda del resum que ara hagi pogut fer jo, què diu exactament aquest estudi i quina importància té o pot arribar a tenir, suposo, en la futura presa o en la presa futura de decisions, no? M'imagino que és força important aquest estudi. Què diu exactament i això, i quina importància té o tindrà en un futur?
Bueno, aquest estudi l'hem d'emmarcar inicialment en l'origen, no? L'origen és març del 2020, en el que nosaltres pues, no, en principi no esperàvem que l'afectació del Covid a Espanya i a Catalunya pues, fos tan important com malauradament ha estat. Aquella situació pues, es va agafar una miqueta amb el pas enrere i no disposaven de proves PCRs, a la qual cosa teníem moltes dificultats per fer el diagnòstic de la infecció. Nosaltres vam utilitzar la ecografia pulmonar pues justament per això, davant de la mancança de proves PCR, pues lo que buscàvem és intentar diagnosticar el Covid en aquells pacients en els que no tenien PCR, però podien tenir afectació pulmonar. Aquesta va ser l'origen de per què nosaltres busquem la ecografia com a eina de diagnòstica. Uh-huh. Aquest estudi que prova? Pues prova diverses coses. Nosaltres a l'atenció primària tenim dos sistemes de medir o de diagnosticar l'afectació pulmonar, que és mitjançant la radiografia i mitjançant la ecografia. L'ecografia és una eina que sempre ha estat molt criticada pels metges. De fet, ha començat el seu desenvolupament a partir de l'any 2007 endavant. Vull dir que es fa molt recent l'utilització de l'ecografia per la investigació pulmonar, perquè l'eco no travessa bé la via aèria i sempre ha estat en qüestió. Per això, molt poca gent va iniciar l'ecografia pulmonar per a diagnosticar la Covid. Nosaltres vam ser uns, i probablement som un dels centres que més ecografies ha fet en tot l'estat espanyol, i hem treballat molt aquest tema, i el que hem vist és que l'ecografia té major capacitat que la radiografia per detectar la pneumònia pel Covid. Vull dir, davant d'un pacient que té símptomes com a tos, com a febre, com a ofec, nosaltres mitjançant l'ecografia podem determinar amb una sensibilitat molt, molt, molt important si aquell senyor té una afectació pulmonar o no la té pel Covid. I això és una eina de treball molt i molt i molt important, perquè ens permet, i és l'aplicació clínica d'aquest estudi, és que ens permet una presa de decisions molt, molt acurada respecte a quin tractament ha d'iniciar el malalt, si ha d'iniciar si no l'ha d'iniciar, ens permet la presa de decisions de si ha d'anar a l'hospital o no ha d'anar a l'hospital, i sobretot, i per lo que és més important per nosaltres, ens permet fer un seguiment molt acurat i molt adequat a la situació individual i particular del pacient en cada una de les visites que fem. És a dir, si ara ve el malalt i li fem una ecografia i té una ecografia molt alterada, pues aquell senyor pues segurament el citarem demà o demà passat perquè torni una altra vegada i fer controls. Si, al contrari, si l'ecografia és molt, està perfecte, pues podrem fer un seguiment una mica més relaxat, més còmode pel malalt, més còmode també i no col·lapsar el sistema sanitari, no? Aquest és el resultat d'aquest estudi.
Ara que parli de no col·lapsar, podríem dir també, per tant, que s'optimitzaran els recursos assistencials, no? D'alguna manera també ajudarà això, a optimitzar els recursos.
Fonamentalment és això. És que una de les eines fonamentals per nosaltres, atenció primària, és pel seguiment, per individualitzar el seguiment. Pensi que la majoria de les pneumonies les controlem a primària, la majoria dels casos Covid els controlem a primària, a hospital, és la punta de l'iceberg. L'ecografia es permet fer derivacions molt més acurades, molt més segures sobre el que derivem. No derivem a qualsevol pacient perquè el visiten allà. No, una vegada passen pel CAP, nosaltres quan decidim que l'home o la dona vagin a l'hospital probablement ingressarà perquè ja ha passat un filtre molt, molt important i l'ecografia ens ajuda moltíssim en aquesta presa de decisions.
Ens comentava que es va començar a gestar al març de l'any passat, del 2020. Em sembla que és un estudi que compta, de seguida en parlarem també, que s'ha publicat en una revista internacional, però ha comptat amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Noguera. I pel que fa a la participació, quants pacients hi han participat en aquest estudi? Si ens vol parlar això també de la col·laboració, de quina ha estat la col·laboració del Consell Comarcal, quin paper hi ha tingut?
Bueno, mireu, la principal col·laboració, la principal... quan se fa una investigació, actualment, tal com està el nostre marc legal, en el qual jo hi crec, el primer que necessitem és el consentiment informat dels malalts. Això és bàsic. No es pot fer cap investigació sense el consentiment informat. I des d'aquí, pues, jo he d'agrair expressament a tots els pacients que han col·laborat amb nosaltres, facilitant-nos el seu consentiment informat per publicar dades en les que no publiquen noms, perquè són anònims, aquestes dades són anònimes. Però són molt importants per fer la investigació. Sense aquest consentiment informat no podríem fer res. En aquest estudi han participat més de 200 malalts. Pensi que més de 200 malalts suposa, com a número de pacients d'una investigació, pues està entre les més importants del món, entre les investigacions amb més número de malalts de tot el món, la que hem publicat al CAP de Balaguer. Sembla mentida que el CAP de Balaguer pugui publicar més que Berlín o que Nova York o que Chicago o que Barcelona, vull dir, però sí, la veritat és que aquesta investigació ha tingut un impacte dintre lo que és la comunitat científica molt important perquè pel volum de malalts, per la temàtica el que s'ha tractat i perquè els resultats han estat molt, molt positius. Vull dir, això per la ciència és un avenç molt important.
200 pacients del CAP de Balaguer, en aquest cas, doncs?
Sí. 200 pacients de l'àrea de Balaguer, sí, de l'àrea de Balaguer, sí, sí.
De l'àrea bàsica de salut de Balaguer, sí, correcte.
De l'àrea bàsica de salut de Balaguer,
correcte.
Exacte. Sí. Amb nosaltres, per fer aquestes investigacions, i una investigació com aquesta que s'ha publicat en una revista de primer ordre mundial, és una revista dintre de les classificacions de les revistes de prestigi, pues, estan classificades en Q1, Q2, Q3, Q4. La Q1 és molt poc accessible per l'atenció primària i nosaltres hem tingut la sort de poder publicar en una revista Q1. Això és un èxit molt important per el CAP de Balaguer, no? Pels investigadors, evidentment, però per el que suposa, no? Que el treball i la feina de tots els companys se veien reflexats en una investigació d'aquest nivell. Per publicar una revista d'aquest nivell pues necessitem moltes eines i se necessiten diners perquè costa molts diners una publicació d'aquest tipus. I aquí pues jo he d'agrair molt i molt i molt al president del Consell Comarcal, al Miquel Plensa i al gerent, que en tot cas s'estan volcant amb nosaltres en aquesta investigació i en altres investigacions que estem pendents i es està donant molt suport, vull dir, aquelles preguntes que te veus és que els polítics, no, els diners es gasten i no arriba la gent, pues en aquest cas són diners que entenc jo, bueno, potser perquè són part afectada, però són diners que estan ben utilitzats, no? Perquè al final el destinatari final de tot això és el malalt i això li està arribant al malalt i li està arribant molt i molt. perquè les decisions que prenen com a fruit, com a conseqüència d'aquest estudi, pues, al final tot és pel malalt. I jo vull agrair molt al Consell Comarcal pues, el suport que ens ha donat, i a veure si continua donant. I si vol apuntar algun altre, pues encantat.
Oberts, oberts.
Estem oberts a tot tipus d'ajut.
Al respecte del que ara deia, doctor, pel que fa a la publicació en aquesta revista de l'Impacte, una revista internacional, destaca també el fet que bé, aquesta publicació suposa el segon article científic publicat per professionals de l'atenció primària en aquesta matèria arreu del món, és el que ara deia, no? Doncs que ha tingut un gran impacte a nivell científic i sobretot, bueno, a nivell del món sanitari, no?
Sí, sí, de fet és el segon article publicat en aquesta matèria a nivell mundial per un centre d'atenció primària. Només hi ha un publicat que està fet de manera diferent, perquè es va publicar el mes de juny i disposaven de menys eines de les que hem disposat. Clar, el nostre treball és més complet, però perquè hem arribat més tard, no? I hem pogut fer la feina més acabada, no perquè l'altre sigui de menor dimensió, sinó perquè ho van publicar ràpid i quan publica ràpid pues, per la informació que la pots tindre posteriorment, no? Com a treball, com a publicació, és una publicació molt important perquè no deixa de ser la segona a nivell mundial, de tot el món. És i publicada en una revista d'altíssim impacte científic. Estem molt orgullosos. A veure si podem continuar així, en aquesta línia.
Parlàvem de la participació de 200 pacients. Parli'ns una mica de quina ha estat l'edat mitjana dels pacients inclosos en aquest estudi, si hi ha hagut més homes que dones, gent gran que més gent jove, una mica pel que fa als participants.
Sí, l'estudi ha estat un estudi molt transversal en el que han participat gent de totes les edats, la mitjana és al voltant de 50 anys, però és cert que en aquest estudi hi ha nens, vam poder fer ecografies a nens, i hi ha gent molt gran, vull dir, tenim un ventall d'edat que agafa pràcticament totes, des dels, bueno, recordo que tenim un nen amb 28 dies, vull dir, des dels 28 dies...
Per tant, un ampli
dies,
ventall, des de ventall,
sí, l'ecografia
ben petitets
permet,
fins a més grans.
És una eina que ens permet fer ecografies a bebès embarassades, i això és una superioritat respecte a la radiografia, que no ho podríem fer amb una radiografia. L'ecografia ho podem fer. Hem tingut aquí pues, un ventall molt ampli, no només a nivell d'edat, sinó més de sintomatologia. Pràcticament a nivell d'edat i sintomatologia s'assembla a totes les publicacions que s'han fet amb el Covid, amb la particularitat que en el nostre cas pues, tenim nens que en altres estudis pues, no hi són. No?
Hi ha hagut més homes que dones o al revés?
Més o menys igual. No és significativa la diferència.
I els símptomes que presentaven els pacients en el moment de l'admissió aquí al CAP, quins eren?
El símptoma més important és febre. El símptoma més important és la febre. De fet, en aquest estudi té un subestudi fet en el que vam veure que només el fet de presentar febre és un factor de risc de tindre Covid. És a dir, si associes la febre i el Covid, pues és molt més probable, en situació de pandèmia, és molt més probable de tenir el Covid si tens febre que si no el tens. La majoria dels malalts tenien febre, tos i ofec. Eren els tres símptomes fonamentals que defineixen o que apunten a que el pacient pugui tindre una pneumònia.
Una pneumònia.
Sí, sí.
Doncs molt bé, hem parlat d'aquest estudi. Abans de posar el punt i final al programa d'avui, preguntar-li també si ja estan treballant o tenen perspectives doncs, algun altre tipus d'estudi, alguna altra investigació.
Bueno, la veritat és que hem format un equip de treball bastant bo. Aquí, pues, juntament amb jo, està la Montse Crespo, que és una infermera del CAP de Balaguer, molt treballadora. Tenim a la Cristina García, que és una infermera també del CAP de Balaguer, d'enorme capacitat d'investigadora, molt, molt, molt capaç, i tenim a tres metges de primera línia investigadora dintre de lo que seria Catalunya. És que són molt bons els tres. Està la CAP de recerca, la CAP de la unitat de recerca de la Direcció d'Atenció Primària de Lleida, que és la doctora Marta Ortega, el doctor Palacín i el doctor Jesús Puyol, que tenen demostradíssima capacitat d'investigador i un currículum molt, molt important, i estem ajudats per el professor del Departament de Matemàtiques i doctor en Estadística de la Universitat de Lleida, el doctor Carles Comas, que és una persona brillantíssima en l'anàlisi de les dades. Però aquest grup que hem format estem treballant més en la mateixa línia, en la mateixa línia de l'ecografia pulmonar en el Covid i en investigacions relacionades amb el Covid, no relacionades directament amb l'ecografia. I estem, bueno, ara tenim, justament ara mateix, estem acabant el segon projecte, que l'enviarem també a una revista de màxim prestigi, a veure si tenim la sort, i ens ho agafen. I tenim tres projectes més que estan pendents, que estem treballant, i que suposo que en els propers mesos pues, aniran, els podrem anar acabant, si tenim temps, si tenim recursos econòmics, si tenim, bueno, pues, totes aquestes coses que són tan necessàries per fer investigació.
Que ens pot fer 5 cèntims de sobre què anirem,
bueno,
aquests estudis o no?
Sobre aquests estudis no et puc dir res més del que t'estic dient, perquè quan vas a una revista científica d'alt nivell te demanen hermetisme absolut, de tal manera que no hi hagi res publicat en cap mitjà de comunicació respecte a l'article. Perquè si surt alguna cosa te poden dir que no és un article original. Amb ells els sap molt greu que hi hagi qualsevol publicació de qualsevol tipus respecte a un article que en principi ha de ser original. Per això no me permetrà que sigui una miqueta reservat en aquesta informació, perquè la feina que portem és molt complicada i no voldria que se perdés per un valente.
Correcte, no, cap problema. S'ha de ser discret, segons en quines ocasions, i això doncs, l'entenem perfectament. Sí, sí, sí. Doncs molt bé, doctor, no sé si vol afegir alguna altra qüestió al respecte d'aquest estudi que s'ha publicat en aquesta revista de l'Impacte, que porta per títol Revista Internacional d'Investigació Ambiental i Salut Pública.
Exacte, sí. Bueno,
és un nom en anglès, però bé, ben traduït.
Respecte a això, m'agradaria, el primer, agrair als malalts la seva col·laboració una altra vegada. Després, agrair als companys tot el suport que ens estan donant, perquè sí que és cert que en aquest treball només sortim 6, però la investigació en Lleida, ja no en Balaguer, que en Balaguer està sent molt i molt important, però també els companys de Lleida estan treballant, potser no estan en la línia investigadora que estem nosaltres, però sí que estan treballant també molt. El que sí que és cert que Balaguer, pues, bueno, pues estem apostant molt i molt fort per no només per l'atenció, sinó també per la investigació. Això ens porta pues, a tindre bastant feineta, no? Perquè a vegades ens sortim dels horaris que estan establerts perquè no donem a l'abast. Però per això vull fer un reconeixement als companys d'aquí del CAP de Balaguer, perquè estan treballant fort. I finalment recordar una altra vegada pues, les ajudes que estem rebent de les institucions, no? Sobretot, especialment una altra vegada, del Consell Comarcal, i recordar que si algú se vol apuntar, que no hi ha res tancat, que estaríem encantats de que les entitats col·laboressin amb nosaltres.
Doncs molt bé, el doctor Xavier Martínez és l'investigador principal d'aquest estudi. I, doctor, abans d'acomiadar-nos com a doctor i com a investigador, podem dir que a dia d'avui, potser encara és aviat, però a dia d'avui, 27 d'abril, podem dir que ja veiem la llum al final del túnel pel que fa a aquesta pandèmia.
Jo, si l'he de ser sincer, jo crec que això s'ha de viure dia a dia. Generar expectatives de futur de que això està solucionat o que aviat se solucionarà, no crec que sigui una bona eina de treball. La eina, el que tenim ara és un nivell d'infecció molt i molt important en tot el territori, i els propers dies continuaran igual. No podem baixar la guàrdia, no podem dir que estem al final del túnel, perquè si hi ha una mutació i el virus gira i hi ha una mutació que fa que les vacunes no facin efecte aquesta nova soca del virus, però estarem com al març del 2020. No estem al final del túnel, no. A hores d'ara jo no crec que estiguem al final del túnel, i crec que no l'hem de mirar així. Hem de mirar que això és un dia a dia, dia a dia. Dia a dia protegir-nos, dia a dia mantenir les distàncies, dia a dia mascareta. Les recomanacions que se van fer al març del 2020 són exactament les mateixes que les que hem de tindre ara. Està exactament igual de vigent. aquestes recomanacions i precaucions.
Per tant, continuar sent molt curosos amb aquestes mesures que deia.
Molt curosos, i no pensar que estem veient el final de la llum del túnel, perquè no és així. És cert que si les vacunes van bé, tot anirà bé, però també pot passar que no. En la qual cosa, a Espanya i a Catalunya el virus no vindria, no seria com Itàlia, però finalment ho va ser. Jo no m'agrada ser pitonissa, ni ser cap oracle, ni ser una persona que... Jo sempre penso en positiu, però en aquest cas s'ha de ser realista. I hem de pensar que tot pot passar. Tot pot passar. Hem de mantenir les distàncies, les mascaretes, hem de vigilar els padrins, perquè al cap i a la fi són els que més ho pateixen. I això de que, va, no passa res, ja estem vacunats, anem a fer una abraçada al padrí. Bueno, doncs tenim gent vacunada que estan ingressant amb pneumonies. Vull dir... potser no la vacunació completa, quan la vacunació està completa tot va bé, però precaució, no les tenim totes.
Doncs molt bé, amb aquest missatge realista del doctor Xavier Martínez i aquesta nova crida doncs, a continuar prenent les mesures que ens pertoquen a tots plegats. Agraïm al doctor Xavier Martínez haver participat en el programa Pensa amb el Cap d'aquest dimarts i amb aquesta crida, com dèiem, i amb aquest missatge doncs, posem el punt i final. Gràcies, doctor, molt bon dia.
Moltes i gràcies a vostè.
Que vagi molt bé. I que vagi molt bé aquests estudis que estan en marxa ja.
A veure si tirem endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies.
Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.